Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Avui al Tu menges, tu manes fem una fotografia de la situació de l'agricultura a casa nostra. Quins són els principals cultius que tenim a Catalunya? Ho sabeu, això? Quants pagesos i pageses treballen als nostres camps? Quin impacte té l'agricultura catalana al medi ambient? De moment jo suspenc algunes d'aquestes preguntes, directament. De tot això i més en parlem amb l'Ester Vives. Què tal, Ester? Com estàs?
Hola, molt bé.
Què tal?
Tu te la saps perquè t'ho has preparat o perquè ho saps?
Bueno, jo m'he llegit un informe molt interessant.
Ah, veus? Sí, llegir informes sí. Està bé, sempre.
Sí, és un informe que es diu Arran de Terra, indicadors de sobirania alimentària a Catalunya, que justament parla de tot això. És un treball que ens fa una radiografia de la situació de l'agricultura a casa nostra, i allà el que s'assenyala clarament és que de la mateixa manera que l'agricultura industrial a escala global té un impacte molt negatiu pel que fa a la pèrdua de la pagesia, acaba amb la diversitat, ens fa menjar cada vegada aliments més similars, doncs tot això també es dona aquí a casa nostra, i a banda té impactes mediambientals en el paisatge, en el territori, molt negatius. Però per parlar en detall d'aquest informe tan interessant, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Ariadna Pomar, que és una de les principals autores d'aquest informe. Hola, Ariadna.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Ariadna, primer, el titular d'aquest informe, quin seria?
Doncs, com dèieu, és un informe bastant exhaustiu perquè analitzem la situació del sistema alimentari a Catalunya. Llavors, això ja, quan ens demaneu titulars, ens costa molt resumir, no? Però
sí,
tenim dos titulars. Per una banda, que les dades que hem analitzat apunten a que tenim un aprofundiment de la industrialització i la globalització del sistema alimentari.
Més industrialització, més globalització, molt bé.
Exacte, i això no té tot un seguit d'impactes negatius a nivell ambiental, a nivell sociocultural i a nivell econòmic. Però, per altra banda, també tenim notícies positives, i és que continuen augmentant les propostes de l'agroecologia i la sobirania alimentària, no? que justament promouen la construcció de sistemes alimentaris més justos, més sants, més sostenibles, no? I per tant, tenim aquests dos títols. Per una banda, un aprofundiment de la industrialització i la globalització del sistema alimentari, però també un auge i un augment i consolidació d'aquestes propostes de la sobirania alimentària i l'agroecologia.
Però pel que fa, per exemple, a la població activa pagesa, s'assenyala que cada cop n'hi ha menys agricultors. De fet, l'informe diu que avui en dia un 1,6% de la població activa es dedica a fer de pagès. Això vol dir uns 47.800 agricultors, assenyalàveu.
Només a Catalunya? 47.800?
Això és el que dieu, oi, Ariadna?
Sí, les dades són de diferents fonts, perquè una cosa és la població activa, no?, que està donada d'alta a la Seguretat Social, però després també, com sabeu, hi ha gent que està jubilada però que també té les seves produccions i les seves finques, i que també formen part d'aquesta població, diguéssim, d'aquesta pagesia, no? Tot i que no estiguin donades altres. Però més o menys sí, ronden cap a unes 50.000 persones, que són les que ens alimenten els catalans i catalanes.
Això està ben dit, sí.
Aleshores, hi ha possibilitats de relleu generacional? Això en quines condicions ens col·loca aquí a Catalunya?
Clar, com dius, les dades parlen per si soles, no? Estem en una situació força greu en el que això, no? Molt poca de la població activa es dedica a l'agricultura, no? Quan, per exemple, en els anys 60, una de cada quatre persones es dedicava, treballava al camp, no? Hi ha hagut una disminució d'aquesta població activa, i que, a més, en els últims anys ha sigut molt més acusada. Des del 2001, per exemple, s'ha perdut un 64% d'aquesta població activa al sector primari, no? I això, la causa principal és que estem perdent pagesos perquè hi ha un envelliment del sector, no? Bona part de les persones que treballen al camp és gent gran, no? Un 62%, per exemple, dels titulars de les explotacions són majors de 55 anys, o al revés, no? El 5% de les persones ocupades en l'agricultura són joves, no? Entre 7 i 24 anys. És a dir, que estem anant, com diria en Josep Montacell, l'antic gerent del parc agrari del Baix Llobregat, cap a una agricultura sense pagesia, no? I això, des de la perspectiva de la sobirania alimentària, doncs és molt poc desitjable. Tot i així, tot i aquest panorama, també trobem, no?, una part de llum. Hi ha iniciatives que estan fomentant el relleu generacional i la formació de joves pagesos i pageses, com per exemple des de l'Escola de Pastors al Pallars, no?, en el que estan treballant també per aquest relleu generacional, o la creació d'espais test o d'incubadors agràries, no?, que són espais on persones que es volen incorporar al sector puguin testejar, puguin provar projectes agrícoles ramaders en un entorn que facilita, no?, aquestes proves, aquestes tasques.
Ariadna, perquè ho entenguem bé, perquè moltes vegades el discurs queda una mica a l'aire, però fem-lo baixar a terra. Ho dic fent una mica d'advocat del diable, Bueno, si un agricultor, si jo aniré a la botiga, trobaré tomàquets igual, trobaré pomes igual i trobaré melons igual, no? Quin problema hi hauria si no hi ha pagesos a Catalunya? Perquè jo a la botiga trobaré el que vull sempre.
Clar, si no hi ha pagesos, doncs tindrem un medi rural mort, no? No tindrem medi rural viu. No hi haurà pagesia que ajudi a fixar la població, no tindrem mà d'obra, no? En el model agroecològic de producció entén que és necessària la pagesia per aquesta producció, no? Per tenir una producció menys industrialitzada i mecanitzada, que permeti recuperar aquestes terres abandonades que s'han anat abandonant a les darreres èpoques, no? Sense pagesia no hi ha espai agrari, per tant no tindríem territori, no? Seria tot una massa boscosa, diguéssim, uniforme, que no és desitjable ni socialment, ni ambientalment, ni tampoc econòmicament.
Clar, i a banda, el que trobaríem a la botiga seria tot igual, no hi hauria espècies diferents, varietats diferents de segons quins aliments, s'empobriria la nostra nutrició, la nostra societat, el paisatge, etcètera.
I a banda, etcètera, també l'impacte mediambiental d'aliments que venen de l'altra punta del món. Correcte. Aliments quilomètrics, perquè això també és una cosa que apunteu en l'informe, que estem important molts aliments, alguns dels quals també produïm aquí, i que aquests que produïm els acabem exportant. Sembla un sense sentit, no? Importem pomes de fora i a la vegada les pomes de Lleida se'n van cap a d'altres països.
Exacte. Sí, clar, aquest és el model, aquest globalitzat sense sentit, no? Que a més té això, greus impactes pel medi ambient, no? Una dependència als combustibles fòssils, tenim una greu contaminació de les nostres aigües i de les nostres fonts, no? Principalment pels purins, l'ús de pesticides, agrotòxics, no? Hi ha molts impactes negatius d'aquest model agroindustrial, no? Sobretot a nivell mediambiental, però també a nivell socioeconòmic, no? I cultural.
Tu diràs, escolta, els pagesos ho tenen fotut i les pageses sembla que encara més. El tema de la dona, l'informe també en parleu, de la dona, la pagesa catalana.
Sí. Clar, les pageses catalanes estan triplement invisibilitzades, no? Estan invisibilitzades perquè són dones, no? I totes les tasques relacionades realitzen les dones, tasques de cura, doncs socialment estan invisibilitzades. Són a més pageses, no? Doncs ja veiem que socialment no li donem molta importància, només gairebé un 2% de la població es dedica a ser pagesia, no? Llavors, doncs també hi ha aquesta marginació, diguéssim, pel fet de ser pageses, i a més treballen en l'àmbit de l'alimentació, que ha deixat de ser un dret, no? I és una mercaderia ara. Llavors, tenen moltes dificultats pel fet d'això de ser dones, de ser pageses, i de treballar en l'àmbit de l'alimentació. Això és concret en què, doncs, trobem, per exemple, que només el 15% de les persones ocupades en el sector primari són dones, no? Que hi ha molta dificultat també per accedir a la terra, només són propietaris del 19% de la superfície que es cultiva. I a més també hem vist que estan poc presents, molt poc presents en les estructures de les organitzacions agràries, no? Un 5% formen part dels espais de decisió en cooperatives agràries. Uh-huh. La resta són tot homes, no? És un món totalment masculinitzat. El món agrari i també el món rural.
El món en general.
Sí.
El món en general. Abans, quan hem fet la introducció, fèiem algunes preguntes. A mi em crida la curiositat una. Quins són els principals cultius que tenim a Catalunya ara mateix? Perquè potser ens sorprendrem.
Sí, doncs mira, la producció catalana principalment està orientada a alimentar a la indústria càrnia. Llavors, per tant, tenim...
O sigui, no per alimentar persones, sinó per alimentar animals que després seran la font de la nostra alimentació. Vale.
Exacte. I que exportem. No només això, no només per nosaltres, sinó per països del nord. Tenim un model en el que produïm bàsicament farratge i cereals, i en el cas, no, en la producció agrícola i en la producció ramadera, bàsicament és porcí. El 76% en pes del que produïm són porcs.
Molt bé. En vam parlar fa unes setmanes del tema.
Sí. I a més, aquest model de producció està alimentat també pel model de comerç amb l'estranger, no? En què importem matèries primes, aquests farratges, aquests cereals, pinso, etc., de països del sud, Brasil, Argentina, no? Amb tot el que importa els impactes ambientals i també les condicions que tenen allà a nivell de treball, o de, etc., i alimentem aquí aquests porcs amb aquests cereals que venen de fora, i a la carn que un cop els hem engreixat, amb tots els impactes també que generen aquí els purins, etc., els exportem cap als països del nord.
I davant d'aquest escenari, hi ha alternatives? L'agricultura ecològica, apunteu, la producció d'agricultura ecològica va en augment, també el consum, però el que creix més d'aquest consum ecològic no és tant anar a comprar la petita tenda i el petit comerç local, sinó anar a comprar al supermercat, oi?
Sí. Sí, aquí l'agricultura ecològica és una alternativa, no? Però nosaltres també parlem, ens agrada parlar d'agroecologia, que va una mica més enllà. L'agricultura ecològica és una forma de produir segons un reglament europeu, no? Hi ha, que bàsicament consisteix en produir sense fitosanitaris, no? Sense productes químics de síntesi. Hi ha una normativa, hi ha un òrgan regulador, que aquí és el CEPA, hi ha unes etiquetes, no? El que veiem si aquest producte és d'agricultura ecològica o no. I efectivament trobem un augment del nombre d'operadors, no? Que són els agricultors, els ramaders, també els comercialitzadors, que ha augmentat molt en els darrers anys. Un 15% anual en els darrers 15 anys, això és moltíssim. Tot i així, l'agricultura ecològica, però això només es centra en aquesta parcel·la, diguéssim, de la producció, en canvi l'agroecologia va més enllà i proposa la sostenibilitat com integral de tot el sistema alimentari, no? I en l'àmbit de la producció, no només parla del tema dels fitosanitaris i dels agrotòxics, sinó que promou que les finques, no, els agroecosistemes tinguin major biodiversitat, es tanqui els cicles, no, i per exemple s'aprofiten els recursos locals, hi hagi una major interacció i vincle entre l'agricultura i la ramaderia, i els temps de les vaques, de les ovelles, dels xais, vagin a fertilitzar els sols, no? Tot el tema del coneixement ecològic tradicional. O sigui, l'agroecologia va una mica més enllà. Nosaltres podríem tenir un monocultiu de vinya, no?, orientada a l'exportació, i les persones que hi treballen tenen males condicions laborals, i això seria agricultura ecològica. Clar. L'agroecologia pretén com avançar en aquest camp, no? Només en la producció, sinó a nivell també social i cultural. I a nivell de consum sí que ens trobem que això, que és una bona notícia, no hi ha més accés a productes ecològics, això és molt bona notícia, però a la vegada l'augment d'aquest augment del consum de producte ecològic es fa a través de les grans superfícies, i això no és tan bona notícia perquè vol dir que aquí la pagesia, els petits pagesos i pageses, no tenen tant poder de decisió i de captar aquest preu del producte, perquè hi ha una gran distribució alimentària, uns intermediaris, no, que marquen molt, doncs, quin és el preu, com ha de ser el producte que els pagesos, no, calibre, el color, que formin part una mica del que el mercat els demana, no? En canvi, si treballem des del circuit curt, del mercat local, no, el contacte directe entre consumidors i pagesia, doncs aquí tenim tots molt més a guanyar.
Teniu més informació, si us interessa accedir a aquest informe, a indicadors.arrandaterra.org, on podeu accedir en aquest informe que és, recordem, Arran de Terra 2, Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya, i ara parlàvem amb una de les autores d'aquest informe, l'Ariadna Pomar. Ariadna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'espai.
Gràcies per la feinada, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies per tot.
Vinga, salut.
Adéu.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme, makes my day,
everything I need here today. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Com sempre queda aquella reflexió que fem de manera perpètua al final d'aquesta secció del Tu menges, tu manes, que malgrat que moltes vegades pintem escenaris que són molt negatius perquè fa el consum i perquè fa el producte que podem trobar, al final la decisió la paella El mànec el tenim nosaltres, no?
I que per sort hi ha alternatives. Podem anar a comprar al mercat, a pagès, ecològic... Podem fer d'altres coses a la compra convencional amb aquests impactes, que té aquests impactes tan negatius.
I que això va fent petits canvis que al final s'han de veure reflectits si som una massa suficient de persones els que fem canvis d'aquesta mena.
I tant.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs ho deixem aquí. Aquí s'acaba el Sants Estalvis d'aquesta setmana. Ja en portem 34, em sembla.
Molts. I no et pensis, ens semblen 70.
De lo que ens
ho hem passat, home, evidentment.
Sí, de lo que ens ho passem. Sí,
jo,
sí,
mira,
sí.
Cada programa només sé que no sé res, saps? I que hi ha una feinada.
Bueno, ja és això, a poc a poc.
Sí, esclar. Però,
poc a poc. Ja està. El Ricard Portal, el control tècnic, el David Olivares aquí fent de Hamlet,
sí.
I de Sòcrates,
I de tot.
I de tot el que faci falta. Tot
porto aigua, jo precisament porto les aigües.
Bueno, és l'Equador de Sevilla.
I faig alguna foto. I
una
ja
mica
està.
De tant en tant. No, i alguna vegada dius alguna cosa
alguna
interessant.
Vegada.
Crec alguna que recordar que una vegada el programa 3...
Una vaig fer una molt bona pregunta.
Una vegada, sí.
Que ho va dir
sí.
El Jaume.
Bueno, això ja està.
Jo ja, vist d'això, vist de crèdit.
Per feina feta, tu.
Com el país.
I tant. I servidor, Adam Martín, ens tornem a retrobar el dimecres a partir de les 7 de la tarda, que és quan trobareu un nou podcast del programa Baixat, o també a través de Catalunya Ràdio, de 3 a 4 de la matinada.
Jo només ho escolto de 3 a 4.
Què fas, t'espert?
Em desperto, expressament.
Ai, senyor. Teniu un correu electrònic, sants@catradio.cat, i també l'Instagram i el Twitter, @sansiestalvis, per poder veure les fotos de les receptes i per poder veure fotos de l'equip, etc etc. Moltíssimes gràcies, ens escoltem, ens veiem, i el que faci falta, la setmana vinent. Dancing to the rhythm of a rhyme makes my day. Everything is here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. I am aware and feeling alone.